tu el deixes marxar lliure, perquè per mi la importància de Monchi pel Sevilla és com Messi pel Barça.
Monchi són 5 milions, que el Sevilla li ve de 5 milions, i Messi, si volgués marxar, hi haurien clubs que et pagarien 200 milions d'euros.
Clar.
Això és molt diferent.
Home, la influència d'un jugador mai o sigui, és molt més alta.
Per exemple, la xifra de diners és molt més gran.
Evidentment, la xifra és molt més gran. Proporcionalment, pel Sevilla, 5 milions d'euros tampoc són cap... Vull dir que també és important dintre del seu pressupost.
Però ja, et posaré un exemple, això que has dit de Messi. Imagina't que hi ha el Manchester City, el Paris Saint-Germain, l'United, clubs grans que estarem disposats a pagar 200 milions d'euros. I a Messi digués, no, és que me'n vull anar a Crystal Palace, que només pot pagar 80.
Jo
accepto 80 milions i que se m'hagi
Crystal Palace. La meva única reflexió al respecte és que a mi em sembla bé el que ha fet el Sevilla, però la discussió que teníem a la redacció és que Costa considerava que hagués estat miserable per part del Sevilla.
Absolutament.
No sé si hagués estat miserable, jo us entenc, i estic d'acord.
El debat venia de la seqüència que el president del Sevilla explica això, que dius, perfecte, i la següent pregunta és ¿cómo puede ser que Monchi, que va a un club con posibles económicamente, suposo que es referia a la Roma, no deje nada en caja? Digo, cony, si t'ho acaben d'explicar. I m'ha semblat una pregunta. A mi, ja sé que té matisos i la Sònia té raó, en aquell moment he pensat, aquest tio és un miserable.
Em sap greu, no sé del mitjà, però avui he vist un reportatge que em sembla que Monchi ha gastat per 340 milions per,
i ha
venut per 450.
Sí.
Ha deixat en caixa 110 milions i ha guanyat 5 Europa Leagues. Aquest tio és extraordinari.
T'ha posat a la Champions.
Sí, i és un home que sent els colors i que és un actiu del futur.
Potser en un futur torna.
Tot això ho entenc. Jo només considero que si el Sevilla hagués reclamat una quantitat tampoc hagués passat res. Si s'haguessin posat d'acord també, el deixen marxar per 1 milió d'euros, d'acord? Pues no ho hagués trobat miserable.
Monchi, un dels fitxatges de l'estiu, sens dubte se l'endugui qui se l'endugui. Oriol Domènech, Gerard Tautet, gràcies per ser-hi un divendres més.
Ens veiem demà a la presentació.
I tant.
Sí.
Dos quarts d'una, el millor equip de la història. Veurem el Costa que ens has explicat demà.
I diumenge veiem el gol nosaltres.
Ah, bueno. Exacte.
Gerard, Oriol, gràcies.
Una abraçada.
Avui, amb 2 minuts i mig de retard, saludo al Monchi de la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio.
Els números no sé si són iguals que els del Sevilla. No sé si he deixat 100 milions d'euros aquí a la casa, però vaja,
gairebé.
Segur que la cosa va per aquí. Kilian, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha passat avui?
El govern espanyol porta els pressupostos de la Generalitat, era previsible, però així és, davant del Tribunal Constitucional, i a més avisen al president Puigdemont i a tot el govern que faran servir la via penal si continuen endavant amb el referèndum. Puigdemont, des de Nova York, ja ha respost que plantarà cara al recurs i que cap recurs al Constitucional no aturarà el compromís irrenunciable de tirar endavant el referèndum. Per cert, amb mig any de retard, bastant més que aquest temps que deies que nosaltres hem començat amb una mica més de pausa, doncs amb mig any de retard, avui, 31 de març, el govern espanyol ha aprovat els pressupostos generals de l'Estat per aquest any, amb aquesta rebaixa de l'IVA cultural per esdeveniments en directe, però no pel cinema. L'argument és que el sector travessa un molt bon moment i la resta d'espectacles ho necessiten més. Declaracions de Méndez de Vigo, del ministre de Cultura, que no han agradat, evidentment, al sector del cinema. Algunes altres coses. Una macrooperació policial contra les xarxes de pedofília a internet ha portat a localitzar gairebé 500.000 d'arxius amb material explícit d'abusos de menors, alguns d'ells de gran violència en nens i nenes i, a més, molt petits. Hi ha un centenar de detinguts, entre els quals 21 són residents a Catalunya. Una nena de 9 anys, de Manresa, ha mort aquesta matinada a causa, segons tots els indicis, de meningitis a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Brussel·les, mentrestant, ha començat a posar tanques als punts sobre les is per entendre'ns de com vol que sigui la negociació del Brexit. Serà col·lectiva, no pas individualitzada o bilateral, perquè no volen que hi pugui haver fuites a l'hora d'arribar a un acord definitiu.
Mira, Escòcia... del Brexit n'ha parlat avui Guardiola, que ha dit que ells com a mínim poden votar.
Sí. Doncs mira, parlant d'això, Escòcia no tanca la porta, ja sabeu que Catalunya diu m'apunto la via escocesa, ara Escòcia s'apunta la via catalana una mica, perquè no tanca la porta a convocar el segon referèndum d'independència de manera unilateral si el govern britànic no l'autoritza a celebrar-lo. Per tant, això...
El 155 allà també funciona o no?
Ells no el tenen, el 155, però vaja, tenen tota una altra cosa que poden començar a aplicar. Això sí que es pot aplicar, de fet s'ha d'aplicar a partir d'avui. Prohibit donar bosses de plàstic gratuïtes a tots els comerços catalans. És la normativa que obliga a pagar.
Això no era llei, ja?
No, però no a totes, no era obligat a totes. Ara és des d'avui que s'han de pagar a totes les botigues.
A les petites,
no només en supermercats i grans superfícies.
Exacte.
Ah, val.
Ara a tot arreu, si te'n donen una de plàstic...
Val. Ara no.
El Costa va sempre de súper.
No. El que passa, jo vaig amb la meva bossa de roba.
Clar.
Ahir anava amb la seva bossa de roba segur quan anava al súper a la seva època, Claudia Cardinale, que ha aparegut, la tunisiana italiana, però nascuda a Tunísia, ha volgut posar fi a la polèmica sobre el cartell del Festival de Cinema de Cannes que comentàvem ahir, aquell de la mida d'una mida menys. Diu que ella és feminista convençuda, però que no veu cap element en el pòster que sigui ofensiu contra el cos de la dona, i diu, acabem ja aquest debat. El que passa és que em sembla que no se n'ha sortit. Em sembla que la gent continua debatent.
Gràcies, Kilian.
Vagi bé.
A les 9 al Kilian i al Catalunya Vespre, avui per Catalunya Informació, a les 11...
11.
Sort que
un dia l'encertarem.
Home, no, sempre és a les 11.
Què ens explicareu avui, Garri, al Club de la Mitjanit?
Home, estem molt contents perquè torna la Lliga, que feia
I tant,
molts dies que no ho podíem dir. Avui ens torna amb l'Espanyol. De fet, començarem pràcticament amb Quique Sánchez Flores fent les valoracions del seu partit. Esperem que sigui amb victòria, que la cosa aquesta europea, aquest somni, vagi agafant forma. I després ens centrem en Barça. D'entrada, posarem sobre la taula... recordes que fa una setmana, demà, de fet farà una setmana, es va anunciar que el Barça vol fer l'homenatge a Johan Cruyff, entre altres, posant al carrer Aristides Mallol fent el canvi. Bé, ens fixarem en aquesta qüestió, perquè el Barça ho va explicar molt alegrement, però no és tan fàcil fer un canvi de nom de carrer, i menys a la ciutat de Barcelona, on diguem que el procés és llarg, complicat.
Ui, a més hi ha una forta oposició. Els amants de l'escultura, com la Sònia, no veuen gens clar això de deixar sense carrer a Aristides Mallol.
No tens cap respecte per res. Pobre gent, els familiars estan orgullosos del seu avi o de qui sigui.
Jo crec que no han de patir
gaire. I a més és un
gaire.
Home que ha contribuït a la cultura a la Catalunya del Nord.
No han de patir gaire, perquè pel que explicarem aquesta nit és complicat que tot això es pugui acabar desenvolupant.
Ja trobarem un lloc proper al Camp Nou on posar-li, no?
El cementiri de les Corts.
No, home, hi havia un carrer del comandant Benítez que està allà mateix, vaig llegir que hi havia una campanya.
No.
Bé, escoltarem, com hem sentit també ara aquí, Monchi, aquest comiat que ha fet avui, una mica de Sergi Samper, també, que els nostres companys de la tele han anat a parlar amb ell i, per tant, serà rival del Barça. Tenim check-in amb les nostres youtubers favorites.
La tutora i la Marta.
Correcte. Doncs aquesta nit ens presenten Granada abans d'aquest partit del Barça del cap de setmana i amb el Ciro López a veure què ens explica dels SMS de Florentino. A veure si també ens en pot llegir algun dels que li hagi enviat ell o no ho sé.
Home, igual no.
No crec.
Ja.
No crec. Però vaja,
que
se n'envien segur. A veure què ens explica dels SMS de Florentino, dels mitjans de comunicació inventats pel Madrid i totes aquestes coses, i una miqueta de Carlos i Carles. Vaja, tot això a partir de les 11. Torna a la Lliga, farem una festa al Club de la Mitjanit.
Gràcies, Garri, una abraçada.
Adéu, bon cap de setmana.
8:08 del vespre. Anem un contrarrellotge. Tenim 7 minuts abans que no s'hi posin els del Tot Gira amb l'Espanyol Betis, i vull que escolteu aquest document d'ahir a la televisió argentina TIC Sports, de Carlos Dibos, que va ser... Direu, no sé qui és Carlos Dibos. Jo tampoc ho sabia fins avui, que he vist un comunicat que de seguida us llegiré de Mascherano. Doncs bé, Carlos Dibos va ser preparador físic d'Alfio Basile, exseleccionador de l'Argentina en dues etapes, i que explicava això sobre el camerino de l'albiceleste, com dirien allà.
Hay que terminar con el club de amigos.
¿Vos lo viviste, el club de amigos? ¿Lo sufriste?
¿Cómo no la voy a sufrir? Cuando uno trabaja en su profesión, quiere llegar a lo máximo. Llegar a la selección es lo máximo. Y tener que irte por cosas externas que no tienen que ver con tu trabajo y con lo que vos haces día a día, te hace sufrir. Yo creo que hay que poner un cambio rotundo, que no pasa solo por cambiar jugadores en la selección. Para mí pasa por cambiar todo el entorno que rodea a la selección. Gente que no esté viciada en la selección, se respira eso. Porque mucha gente de esos grupos responde a los clubes de amigos.
¿A qué nos referimos con club de amigos? ¿A que el entrenador que está ahora o el que estuvo antes debe haber querido tomar decisiones que no pudo?
Pero ya pasamos un montón de cuerpos técnicos y ninguno las puede tomar.
Javier Mascherano.
¿Es el presidente o el vice del club de amigos?
Es el que entrega las planillas para asociarte.
Entrega les planilles per associar-te, jo ho traduiria com és el que suggereix qui ha d'entrar en les convocatòries i qui no. De fet, és Vox Populi, que hi ha futbolistes com Icardi que no entren a la convocatòria, tot i que futbolísticament estaria més que preparat, perquè no forma part o no té el vistiplau del Club de Amigos. Qui forma el Club de Amigos? No en tinc ni idea. La qüestió és que Javier Mascherano, òbviament, s'ha sentit al·ludit per aquestes declaracions d'una persona que havia treballat amb ell a la selecció argentina, i avui hi ha més un comunicat. No us el llegiré sencer, però en resum, Mascherano diu que té la consciència tranquil·la perquè mai no ha intervingut en una decisió d'un entrenador, que pot acceptar crítiques sobre el seu nivell de joc, però no les que li atribueixen aquest tipus d'acusacions. No sé si ha estat una jugada molt hàbil comunicativament, perquè insisteixo que jo no tenia ni idea de qui era el senyor Carlos Dibos, fins que avui Mascherano ha penjat aquest comunicat i he pensat, coi, doncs qui és Carlos Dibos? Doncs ja ho sabeu, és un senyor que l'acusa de tenir més poder del que li tocaria a un futbolista a la selecció argentina. En Pol! Vuit i deu minuts, ahir ja us vam explicar que el Kiel serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions, va eliminar el Reine Karlowen. En vam parlar amb David Barrufet, l'home fort esportiu del Barça d'handbol, i avui ens visita la gran esperança blanca de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, Ramon Salmurri. Bona tarda.
Ho diu vostè, què tal? Bona tarda.
Avui ha parlat del Kiel Xavi Pasqual.
Sí, d'entrada ha llançat floretes al seu rival, el Kiel, que com el Barça aquesta temporada ha engegat un procés de canvi, de rejuveniment de la seva plantilla. Bilic, Nilsson, Dissinger, noms que no us sonen, però que haurien de començar a sonar-vos a poc a poc. I això és un punt de similitud... Dissinger, Bilic o Nilsson, jugadors molt joves amb molt de talent. I això és un punt de similitud entre el Barça i el Kiel. Ara bé, el missatge que començaràs a sentir de manera reincident a partir d'ara és la segona part d'aquest tall. En la primera, compara el Barça i el Kiel. I en la segona, el Kiel i el Paris Saint-Germain.
This game is over! Kiel, I've done something incredible.
Això és el final del partit entre el Kiel i el Rhein-Neckar a la televisió de la EHF, la Federació Europea d'Handbol, que feia el partit en streaming, que va tenir problemes amb el streaming i que va fer el partit. Xavi Pasqual, el que et deia.
Penso que els dos aquesta temporada m'han enfocat una mica al mateix camí. Per mi ells, després del PSG, és la millor plantilla que hi ha.
Ah, aquí mateix.
Sens dubte. Crec que té jugadors de tot estil, pot fer de tot.
Per tant, comparativa, Kiel PSG com les millors plantilles d'Europa. La segona, el partit d'anada jugarà el diumenge 23 d'abril, el dia del clàssic. Doncs el món de l'handbol, el clàssic dels últims anys, seria el Barça-Kiel. Mm. De fet, a Alemanya, aquest partit, aquesta eliminatòria, els duels entre Barça i Kiel, se'ls anomena Der Klassiker, és a dir, el clàssic del món de l'handbol. I d'això també n'ha parlat el Xavi Pasqual.
Amb aquesta Champions, qualsevol equip et pot guanyar. Llavors, tenint en compte això, que és una vessant important, després hi ha l'altra, que és el rival que et toca, no? Jo penso que si n'hi ha dos equips, o quan hi ha un partit que es parla a Europa, que és un Barça-Kiel, jo crec que tothom obre els ulls, no? Ui, cuidao.
Cuidao, i més cuidao que mai, perquè de les últimes 5 eliminatòries de quarts de final del Barça de Xavi Pasqual, últimes 5 eliminatòries, quarts de final, anada. En una ocasió, el Barça ha guanyat el partit. En les altres 4 l'ha perdut, però és que, a més, l'ha perdut de 5 gols com a mínim. Mm. És a dir, ha tocat remuntada. Després remuntaràs o no remuntaràs, però l'eliminatòria
l'any
ja te l'has complicat.
No va remuntar.
Per exemple, contra el Kiel.
No et veig molt, molt optimista, eh?
No, sí, sí.
Sí? Sí, sí. Vinga. Sí. Gràcies, Dica.
Adéu.
I acabem amb motor. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè ens portes diverses coses a la carpeta. La primera, a Toni Bou, que va camí d'un altre títol mundial.
Aquesta nit pot ser per 11a vegada consecutiva campió del món de trial indoor. Es disputa la quarta i última prova de la temporada a Nissa. El de Piera ha guanyat les 3 anteriors. Acabant 5è, serà això, el que diem, per 11a vegada consecutivament campió del món de trial indoor, i de fet, si sumem tots els títols, seria el 21è en la seva carrera esportiva. Hi ha també en joc el subcampionat entre l'Adam Regall i l'Albert Cabestany.
En segon lloc, Alec Rins s'ha fet mal.
El pilot de MotoGP a Suzuki es va fer ahir una petita fractura a l'estragal del turmell dret entrenant-se. És dubte per córrer a l'Argentina la setmana que ve. Els metges han descartat operar i s'està tractant amb fisioteràpia i magnetoteràpia. Sabrem dilluns si viatja o no.
I hem de parlar també del Mundial de Rallycross i del Mundial de Superbikes. Què és Rallycross?
El circuit de Barcelona-Catalunya, demà a les 9 del matí, comença el Mundial de Rallycross. Són cotxes de ral·lis en circuit tancat amb asfalt i terra.
Perdó,
ja veig que... Et sona Sebastián Loeb?
Sí, home, sí.
Doncs corre al Mundial de Rallycross.
Ah, val, doncs llavors ja està.
Ja està. Veus? Veus? I del Mundial de Superbikes a Motorland aquest cap de setmana podeu seguir-ho per l'Esport 3.
Gràcies, Damià. 15 segons i arribarem a un quart de nou. Si posen els del Tot Gira, si posa el David Clopés, si posa el Xevi Soler, si posa la Gran Esperança de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i si posen l'Eudàlia, el Sergi Andreu des de Cornellà. Espanyol Betis, nosaltres marxem.